Aquest estiu escolta la redifusió dels millors moments dels diferents programes de la ràdio.
Ràdio Balaguer t'ofereix cada dia, de dilluns a divendres, la redifusió d'alguns dels programes de la temporada.
I aquest estiu descobreix també tota la temporada de la ràdio a l'espai Ràdio a la Carta, al web radiobalaguer.cat. Tot seguit us oferim la redifusió de continguts d'un programa del Fent Ruta emès durant la temporada.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida, i us proposarem concursos que no us podeu perdre.
I aquest estiu a Ràdio Balaguer recuperem les millors entrevistes de la temporada. Propostes de turisme de proximitat del Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer. Us esperem tots els divendres a les 8 del matí amb redifusió a les 8 del vespre. I ara anem a un altre cantó de la comarca, concretament a la part oriental, a la zona de la Ribera del Segre, ja anant cap a Ponts. Al municipi d'Artesa de Segre hi ha una vila que és Seró. Sedó, eh?
Seró.
Seró. No, no hem de confondre Seró amb Sedó, eh?
Ni amb Serós.
Exacte. Seró, eh? I llavors aquest xicot que hem saludat ara és el Josep, que no ve sol, ve amb el David. Josep i David, hola, benvinguts.
Hola. Hola, bon dia.
I aquests dos nois són els encarregats d'un projecte que em sembla que ja té uns 8 anys a les espatlles, que Cervesa és Ponent. Ho diem bé, això?
Correcte. Des del 2012 que vam començar a fer cervesa.
Molt bé. Què té Seró perquè hi haguin tantes coses? Perquè també hi ha un celler i ara hi ha un punt cultural patrimonial, que és el túmul de Seró, que també és un punt d'atracció turística, perquè no és gaire gran, al final, Seró.
No, la població és petita. Som al voltant dels 80 habitants, més o menys, i doncs, hi ha petits projectes, que ja fa uns quants anys que estan començant, i bueno, intentem donar una mica de vida al poble.
Molt bé, molt bé. I entre aquests projectes, un és Cervesa Exponent, i Cervesa Exponent ens ha sorprès perquè heu tret una cervesa neolítica. Què vol dir una cervesa neolítica? Una cervesa neolítica, corregiu-me, jo no en soc de cerveser. Vol dir que... Me sembla que hi falta el llúpol, no? Ho diem bé, això?
Sí, correcte. En fet, més que una cervesa neolítica, és una interpretació de lo que podria ser una cervesa, una mica per fer aquestes sinergies, doncs, mentre la població, ja que estem allà amb nuclis petits i això, doncs, una sinergia... Una idea que ens va sortir, doncs, ho vam parlar del Seró Espai Transmissor, i bueno, hi van dir, doncs, ja que s'havia trobat, doncs, tot això del túmul, el dolmen de Seró, doncs, de fer una cervesa una mica inspirada en el neolític. I llavors, doncs, bueno, aquesta cervesa és la producte del Zigazaga, i sobretot la principal característica d'aquesta cervesa és que no es fa servir llúpol. Es fan servir herbes que possiblement en l'època dels jaciments que s'han trobat per allà, doncs són herbes que també ja hi eren llavors, farigola, romaní, també hi fiquen mel. Són ingredients que, bueno, doncs en aquella època es podien trobar i segurament la cervesa que es feia en aquella època portava aquest tipus de productes.
Per tant, una cervesa amb mel, amb farigola, amb romaní i sense llúpol.
Correcte.
I això és bo?
Hem de ser conscients que no és una cervesa com la que estem acostumats a veure.
Clar, clar.
Vull dir, és un producte que és el que probablement seria el més assimilat que trobaríem en aquella època, però utilitzant una mica els mètodes i el saber fer actual, d'acord? Llavors tenim una cervesa que és amb molt baixa carbonatació, perquè les begudes en aquella època no portaven gas. Hem utilitzat el que és l'espelta petita, que és un cereal que s'ha mantingut constant durant els diferents segles, els pas dels anys, i hem introduït, doncs, aquestes herbes aromàtiques que ha comentat el David envers el llúpol, que el llúpol no es va fer servir fins al segle IX, cap allà al 1850, una cosa així.
Llavors, aquesta cervesa Zigazaga, em sembla que heu dit que es diu, és una cervesa que heu fet ara també per un tema benèfic, oi que és així? Tot el que s'ha recaptat de la venda anava per la marató?
Correcte. Això és una cervesa que vam plantejar amb els del museu, és una prova pilot, perquè tampoc no hem fet una producció molt gran, i hem destinat, doncs, les botelles que hem pogut sortir d'aquesta edició limitada a la venda íntegra, es destinarà a la Marató de TV3.
Molt bé. Entenc que si algú li interessa, el lloc on puguen comprar és el túmul de Seró, que és a l'espai transmissor, i també a casa vostra, a Cervesa Exponent,
Sí, tenim tres punts de venda, els dos que he citat, i també ens ajuden, col·laboren les monges de Refet, que és un petit monestir al davant de Seró.
Aquí mateix, també. Molt bé. No és el primer invent que feu, amb el sentit de que em sembla que l'any passat va fer unes cerveses amb cireres de Corbins?
Correcte, sí. Tenim una... Nosaltres la nostra gamma de cerveses són 5 cerveses fixes, i llavors, a part d'aquesta, tenim una, la que fa 6, que és una línia experimental amb la que anem jugant. Llavors, aquí són cerveses una mica més atrevides, que potser comercialment doncs, costa més de moure, però bueno, són cerveses més per jugar.
Aneu fent experiments.
Sí, l'any passat, doncs, bé, tenim relació, coneixem, tenim amistat amb cireres camats de Corbins, i, bueno, doncs, ell fa cireres, nosaltres fem cervesa, doncs, què farem? Doncs,
cerveses amb cireres.
Una cervesa amb cireres. No, bueno, això vam treure l'estiu passat, una cervesa fresca, la gràcia d'aquella cervesa era el color, quedava un color rosadet, una cervesa doncs, que per l'estiu doncs, va funcionar molt bé. Aquest any, principis d'any, una mica just abans de l'estat d'alarma i tot això, doncs, ja l'havíem fet abans, clar, la cervesa des de que la fem a que surt a la venda passen uns mesos, concretament la cervesa aquesta que vam fer aquest any havien de passar doncs, uns bons 3-4 mesos, i bueno, la cervesa la vam fer, em sembla que va ser cap al gener-febrer, l'anàvem a treure finals de març-abril, però amb tot el follon que hi ha hagut, doncs bueno, va anar bé perquè era una cervesa que necessitàvem madurar, llavors va ser una cervesa que hi vam afegir xips de roure, roure que també estava banyat amb whisky, amb bourbon, i llavors doncs, una cervesa que va madurar durant el confinament. Vull dir, mentre estàvem confinats, però la cervesa anàvem madurant. Llavors aquesta cervesa va ser de cara al juny, me sembla que va ser, a l'estiu.
Una cervesa banyada amb bourbon.
No, madurada.
Madurada. Era una cervesa, una Imperial Stout, és una cervesa negra, bastant forta, una graduació, tenia aquella cervesa de 8 graus d'alcohol, i llavors, doncs, bueno, envellida així amb la fusta aquesta banyada, la fusta és la que estava banyada amb el bourbon, llavors, doncs, això és el que van anar madurant i agafen aquests tocs de fusta de la cervesa.
Molt bé.
La feia més complexa.
Em sembla que una de les cerveses que tinc de capçalera fins i tot ha tingut guardons, estic pensant en l'Abadia, Abadia Ponent.
Correcte, sí, l'Abadia la van presentar al Barcelona Beer Challenge, que és un concurs que es fa a Barcelona, però ja té nivell i repercussió a nivell europeu i també internacional. I l'Abadia, que és una cervesa, és una double, vam guanyar la medalla d'or doncs, a l'edició del 2019, va ser, la medalla per la cervesa.
Déu-n'hi-do, medalla d'or, eh?
Sí, no, ens va fer contents, la veritat.
Molt bé. La gent de Cerveses Ponent no són els únics productors de cerveses que tenim a la comarca. Ara ho comentem, de fet, abans d'entrar als estudis, parlàvem de la nova iniciativa que hi ha hagut a Balaguer de recuperar la marca aquesta clàssica de la balaguerina. Estàvem comentant també un dels referents ja de cerveses artesanes a la comarca, que és la Vella Caravana. Per tant, ja sou uns quants cervesers. I aquests cervesers, els diferents cervesers que tenim a la comarca, sou una mica els encarregats cada any, éreu els encarregats de participar en aquesta mostra de cerveses artesanes de la comarca. Com ha anat enguany que no s'han pogut fer fires? Quines novetats, com us ho heu fet?
Bueno, aquest any vam plantejar poder muntar la fira, però vist com estava la situació i més al principi, perquè aquesta fira es feia a principis de juny, juliol,
sí, sí.
Que també aquí la comarca de Llec, no, la província de Llec.
Juny o juliol, l'any passat em sembla que s'havia fet el juliol.
Sí, va ser l'època també una mica crítica aquí a Lleida, doncs vam descartar ja de seguida poder tirar endavant amb el projecte. Però bueno, les fires sempre ens han ajudat a donar a conèixer la cervesa artesana. Al principi ens anàvem molt bé perquè la cultura posaria molt fluixeta de cervesa artesana i la gent podia provar el producte, però bueno, esperem que els propers anys puguem tornar a reprendre aquestes accions i puguem tornar a disfrutar de les cerveses.
I tant, i tant. Llavors, sé que vosaltres també havíeu fet tastos de vins i coses. Jo havia vist que havíeu fet, ara que és època de Nadal i de terrons, havíeu fet fins i tot algun tast amb terrons Fèlix de Gramunt, em sembla.
Correcte.
Sí, 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 això són activitats que anàvem fent de maridatges. Abans doncs, es podien fer amb una certa alegria i doncs, habitual. Ara, amb les mesures sanitàries que hi ha, tot això és més complicat. Llavors, ara, de moment, tenim una mica aparcat. Vull dir, sempre anem passant informació, anem treballant de cara a un futur, vull dir, no estem parats. Però, bueno, de moment, vull dir, això està una mica parat. Hem fet maridatges amb formatges de clua, també, per exemple. És una formatgeria de per allà a la zona que també hi treballem molt. Amb torrons Fèlix, sembla que va ser fa dos Nadals, ja que ho vam fer. Era un maridatge curiós, vull dir, maridar cervesa amb torrons, doncs, bueno, vam estar jugant uns dies amb ells, a veure com podíem aparellar les cerveses amb els seus torrons, però bueno, sortien coses curioses.
Molt bé. Avui al Fent Ruta de Ràdio Balaguer estem entrevistant el David i el Josep, són els cervesers de Cerveses Ponent, és una casa de cerveses d'artesa de Segre, concretament del poble de Seró. Els hem entrevistat amb motiu de que han tret aquesta cervesa que es diu Zigazaga, que és una cervesa que ja en diuen neolítica, perquè intenta recuperar com s'hauria fet, no de forma superfidedigna, sinó inspirant-se amb els materials, amb els productes que hi havia a l'època del Neolític, coincidint amb el fet de que a Seroal, al poble on ells tenen el taller artesà de cerveses, doncs també es va trobar aquestes pedres, aquests menhirs, que són l'element principal d'atracció turística del túmul de Seró. Per acabar, David i Josep, els oients que ens escolten i que volguessin comprar les vostres cerveses, on us poden trobar? Quina és la vostra web? Tots aquestes meridatges i aquestes activitats que aneu fent, com se'n pot assabentar la gent per estar al dia?
Sobretot per les xarxes socials, Instagram.
Sí, tineu perfil a Instagram?
Sí, bàsicament, o Facebook. Qualsevol dubte o consulta pel correu electrònic, per la pàgina web, que és cervesesponent.com. I també, pues...
Sí, hi ha molta gent que ens pregunta pels punts de venda. Actualment estem abarcant ja des del Pirineu fins a la Costa Daurada, Barcelona, alguna cosa a Girona. Llavors ara ja sempre el que fem és enviar-nos un correu, dieu-nos d'on sou i llavors us facilitem els punts de venda que podeu tindre més pròxims.
I el correu hem dit que és cervesesponent.com.
Bueno, la web és cervesesponent.com, sí. I el correu és info@cervesesponent.com.
Doncs escolteu, moltíssimes gràcies. Teniu els micròfons de Ràdio Balaguer sempre oberts pel que necessiteu. I molt d'èxit amb aquesta nova edició del Zigazag, que ja ens heu dit que és limitada, però vaja, estarem pendents de qualsevol novetat. Una abraçada i gràcies per haver vingut.
Igualment.
A vosaltres,
gràcies.
Fent ruta.
Us estem oferint la redifusió de continguts d'un programa del Fent Ruta emès durant la temporada.
Bé, doncs, al Fent Ruta, no ho hem dit als oients, però amb el confinament municipal, la veritat és que l'equip del Fent Ruta fem les coses fent una mica de miracles. Perquè la Maribel fa el programa des d'Os de Balaguer, que és on viu, i en canvi jo, com que sóc de Balaguer, sí que puc vindre als estudis. I per tant, ara saludem a la Maribel telefònicament. Hola, Maribel.
Hola, bon dia a tothom.
La veritat és que fer un programa a distància és una mica complicat. Nosaltres fem miracles perquè també tenim uns tècnics fabulosos, que són l'Oriol i el Mingo. I, per tant, la Maribel durant aquests mesos està fent i enregistrant la secció de Trau el nas per la finestra, de fet, des de casa, des de Balaguer. Maribel...
Estem confinats.
Exacte. Avui, a més de fer de periodista, faràs d'entrevistada. Perquè ens ha explicat un ocellet que ets coautora d'un llibre que acaba de sortir, que es diu L'antic estany d'Ivars i Vilassana i la seua gent. Ho diem bé, sí. Això, o no?
Ho dieu bé.
Doncs, en primer lloc, enhorabona. És el teu primer llibre, no?
Bueno, no. M'he fet algun altre.
Ah, carai, això ens ho has d'explicar. Sí. A quins llibres més has fet? A veure.
Bueno, he sigut coordinadora i sí. He fet un parell d'articles a un altre llibre de l'Estany d'Ivars de Vilassana,
sí.
Que el vam editar, la veritat és que ja fa temps. Vaig ser la coordinadora del nou llibre del Tresor dels Canals d'Urgell,
sí.
Que es va fer una reedició, i, bueno, articles i simpòsiums i aquestes coses.
Molt bé. La Maribel, recordem, pels que no ho saben, que ella és de formació historiadora, és originària de Mollerussa i va ser durant molts anys la tècnica de turisme i patrimoni del Consell Comarcal i va ser, de fet, la primera directora dels espais culturals dels Canals d'Urgell, per tant, a la Casa Canal de Mollerussa, on hi ha la Casa Canal, hi ha un espai expositiu que explica la història del Canal d'Urgell i com la construcció del Canal d'Urgell va transformar tota la plana.
Molt recomanable.
Exacte. I de fet, suposo que per aquesta condició teua de tècnica de turisme i patrimoni durant molts anys del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, doncs va ser l'encarregada de coordinar aquests llibres. Després, per temes familiars, la Maribel es va traslladar de la Plana d'Urgell als Aspres d'Urgell, per tant, se'n va anar de Mollerussa fins a Os de Balaguer, que és on viu ara, i per tant, ara ella viu als Aspres, però sempre reivindica que és originària de la Plana. Molt bé, Maribel, explica'ns aquest llibre que acaba de sortir. Ara em sembla que li ha costat molts anys, no?, de veure la llum en aquest llibre.
Moltíssims.
Com ha anat
això? És a dir, la gestació del llibre és relativament nova, però la gestació del projecte és de fa molts anys. Aquest projecte comença l'any 2008. Una altra de les autores del llibre, la Rosemi Arnau, presenta un projecte al Consorci de l'Estany d'Ivars i Vilassana, i en aquells moments hi havia una línia de subvenció del Centre de Cultura Popular i Tradicional Catalana i ens donen la possibilitat de tirar endavant aquest projecte.
Molt bé.
I llavors el Toni Costa en aquells moments era el director del Consorci de l'Estany d'Ivars Vilassana, de l'Estany d'Ivars, I el que va fer és pues, ajuntar un grup de persones del Pla que poguéssim anar entrevistant als antics pobladors de l'Estany d'Ivars Vilassana. És a dir, el que mostra aquest, el que volia fer aquest treball era recuperar tota aquella memòria per no perdre-la, de tal com era aquell clot inundat abans de que el dessequessin, després de la Guerra Civil i de la Segona Guerra Mundial, i bueno, recuperar les impressions de la gent del territori de què trobaven a faltar, perquè el nou estany feia pocs anys que havia tornat a ressorgir.
Molt bé.
El Consorci de l'Estany d'Ivars Vilassana també em sembla que és de l'any 2000 i cap al 2002-2003 van començar a abocar-hi aigua.
Per tant, exacte, recordem als oients que una mica no estiguin al corrent de com va anar tot plegat, l'Estany d'Ivars, que avui en dia es diu Estany d'Ivars i Vilassana, és un estany que s'asseca als anys 40 del segle XX.
Sí, entre el 45 i el 50.
Entre el 45 i el 50, i després als anys 80 és una mica quan es decideix recuperar aquest estany i, per tant, una mica el que es fa a partir dels anys 2000 és quan es torna a abocar l'aigua després de tots els informes i ben bé no ocuparà tota la totalitat de l'espai que havia ocupat l'estany anterior, sinó que hi ha una petita franja que no s'acaba d'omplir. Com va això?
Sí. No acaba sent el gran que havia sigut l'anterior, però ara, clar, ja s'han construït tota una sèrie d'infraestructures que el que fan és garantir que l'aigua i de l'estany estigui en bones condicions i, per tant, la flora i la fauna estiguin perfectes.
Molt bé.
Llavors, aquest projecte el que volia era recuperar tota aquesta memòria i el que fèiem era entrevistar. Vam tenir 59 informants i mitjançant entrevista de veu, però també filmàvem, pues, recuperàvem tota aquella informació que ells recordaven.
Per tant,
que tenien més fresca la seva memòria.
Clar, és una mica una recerca, per dir-ho així, antropològica, no? Una mica de tradicions i de costums, de maneres de viure antigues de la gent de sobretot d'Ivars i de tot al voltant de l'estany.
Sí, i sobretot el que volíem que quedés, que en quedés constància era del sentiment que va tenir la gent amb la dessecació de l'antic estany. Clar, tota la història que ens ha arribat, tota la història escrita, és la història dels guanyadors i, per tant, la imatge que es dona de l'antic estany i del perquè de la seva dessecació, doncs està una mica, no és que estigui deformada, sinó que només explica una part de la història. Llavors el que volíem era anar a conèixer la part de les persones que ho van viure i que ho van patir, perquè realment el que aquí indica el llibre és que no va ser tot flors i violes, sinó que realment la gent no ho volia, aquella dessecació, tot i que en el moment de plantejar-la es plantejava com que era una cosa volguda pel poble.
Clar, clar. I només amb una mica la vivència de la gent que no se'ls va consultar, no van prendre part amb la decisió, però en canvi eren gent que havien gaudit, per dir-ho així, de l'estany a l'època anterior a la dessecació, i una mica, doncs, que i també poder tornar a veure aquest somni fent realitat, o sigui, gent que quan eren petits això s'havia secat, i ja de grans, doncs, han vist com s'ha recuperat, no? Suposo que també és una història en final feliç, per dir-ho així.
Bueno, ens pensàvem que sí, però la realitat també és que la gent, quan ens parlava del nou estany, no, com que no reconeixien el vell, per ell vell era una cosa nova.
Clar.
És a dir, l'estany que ara anaven a visitar no tenia res a veure amb l'estany que ells recordaven i, per tant, bueno, era una cosa nova. Tot el nou agrada, però aquell sentiment que es pensaven recuperar, doncs no el van recuperar.
Perquè una mica, quina és la novetat? O sigui, fins i tot, deixa'm el teu preguntar d'una altra manera, Maribel. Com a entrevistadora que has estat, què és el que més t'ha sorprès de les vivències d'aquesta gent?
Pues mira, l'estany servia per tot. Era un espai obert on tothom hi podia fer de tot. I ara el que em va sorprendre més és que ells ho veien com si fos un quadre.
Clar.
Amb aquest estany d'avui en dia no s'hi pot fer res.
No s'hi pot fer res.
Això és el que més te sorprenia que et diguessin.
Sí, perquè
abans volies anar a donar un tomb per l'estany, doncs agafaves una barca, la llogaves o l'agafaves, vull dir, perquè diu, sempre hi havia barques disponibles allí, i ara no.
Clar, clar.
Ara tot està supervisat, no pots anar a pescar, no pots anar a caçar.
És per fer bonic. L'aspecte
de flora i de fauna no té res a veure amb el que hi havia abans, segons expliquen, clar.
Clar, clar.
Tampoc tenim molt poques fotografies, perquè les fotografies que tenim, que són les que han posat al llibre, són totes molt repetitives.
Clar.
És a dir, tothom anava a fotografiar el mateix.
Entenc també que per un tema de conservació i de recuperació de la fauna, sobretot, doncs aquests primers anys d'estany d'Ivars recuperat, tocava ser molt més restrictius a l'hora dels usos i potser a la llarga es pot... Sí. Es pot
potser a la llarga es pot preveure doncs, ser més laxos i tornar a permetre no, que la gent del territori se'l sentin seu, no ho sé, pregunto, eh?
Bueno, això ja és cosa del consorci, és a dir, quan es va muntar el consorci és una de les... És a dir, els usos i que se'n podien fer estaven supermarcats i suposo que clar, és una cosa que no poden deixar de petja.
Molt bé. Doncs res, m'ha estat molt contents perquè amb la Maribel el contacte el fem online, no ens veiem, sí. I per tant cadascú fa la seva part del programa, malauradament aquests dies de confinament ho hem de fer així, però sí, no volíem sí, deixar passar l'excusa, l'excusa de parlar de l'Estany d'Ivars. Que sàpigues, Maribel, que la família Marvà de Balaguer som originaris d'Ivars.
Sí, ho sabem.
De fet, el meu pare, que va néixer abans de la guerra, va viure la guerra a Cal Sinen. O sigui, la casa, la masia, que ara és el centre d'interpretació...
Sí, també l'espai visitar.
Exacte, l'espai visitable i el centre d'interpretació és on el meu pare, quan tenia, no res, 5 o 6 anys, doncs va viure la guerra, perquè Balaguer en aquell moment estava ocupat per l'exèrcit franquista i, per tant, la família, al seu moment, Marvà Prat de Pàdua, se'n van anar a Ivars. Per tant, com et pots imaginar, els vincles familiars meus també són molt potents amb el tema de l'Estany. Moltíssimes gràcies.
Et recomano que te'l llegissis perquè hi ha els testimonis de la Mari Carme Greoles i del
exacte,
seu germà.
Sí.
Suposo que són parents teus.
Sí, sí, sí. Viuen, la Mari Carme em sembla que està a Suïssa.
A Suïssa, sí.
Exacte, que és la propietària que va cedir la casa. Doncs sí, sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies, Maribel. Una abraçada
a
cap
vosaltres.
A Os. Vinga, adéu-siau. Gràcies.
Adéu.
Cuida't, adéu.
Fent ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.
Us estem oferint la redifusió de continguts d'un programa del Fent Ruta emès durant la temporada.
Al Fent Camí d'avui recorrerem la comarca per visitar les Torres de Cas, al Port d'Age, gaudint d'una vista panoràmica del Montsec d'Ares. Un recorregut fàcil i planer d'uns 10 quilòmetres, 90 metres de desnivell i 2 hores i mitja de durada.
El camí que us presentem s'hi arriba per la carretera que connecta Balaguer amb la Vall d'Age. Pararem al Port d'Age, situat al quilòmetre 195 de la C12. Allí trobarem un pàrquing i un mirador per contemplar la vall.
Aquí comença la nostra ruta. A la dreta d'aquesta placeta arrenca una ampla pista de muntanya sense asfaltar, indicada per un cartell. Seguirem un còmode recorregut d'uns 4 quilòmetres. Durant el trajecte passarem per davant de les runes de la cabana del Gulló, on ens hi desviarem per contemplar la panoràmica que ens ofereix.
A les Torres de Cas trobem en molt bon estat una torre circular de l'antic castell de Cas, rodejada per una petita muralla enrunada. Més endavant trobem l'ermita romànica de Sant Jaume de Cas.
Un cop aquí, ja sols queda tornar per la mateixa pista que hem vingut, però ho podem allargar amb una circular que ens durarà a recórrer 6 quilòmetres més i uns 400 metres de desnivell.
Si volem continuar, deixarem la pista principal i baixarem a l'esquerra per una pista que es dirigeix a l'ermita de Santa Eugènia. Més endavant, la pista es converteix en sender. Cal estar atent a les fites que anirem trobant. Passarem per la Règola i, seguidament, continuarem fins al poble d'Age, amb una combinació de senders, corriols i, finalment, pista.
Des d'Age sortirem pel portal de Sant Martí i, un cop creuat el pont del Rossell, trobarem una pista senyalitzada amb marques de GR i pals indicadors. Agafarem aquesta pista en ascens, tot seguint les indicacions de Via Romana i Torres de Cas que anirem trobant. La pista es convertirà en un camí empedrat, alguns trams més ben conservats que d'altres, signe de l'antiga via romana. Arribarem fins al Port d'Age, punt de partida del recorregut.
Algunes recomanacions. Tot i que passeu per alguns punts d'aigua, com Age, Bar del Port d'Age i la Règola, no us oblideu de portar força aigua, sobretot en els mesos d'estiu.
L'estiu, al Montsec és molt calorós. És preferible realitzar la ruta els dies de tardor i primavera.
I el tipus de terreny per on discorre part de la ruta pot esdevenir molt fangós. Eviteu fer-lo en dies posteriors a pluges.
La Vall d'Age ha estat el territori pioner, segurament, amb el desenvolupament turístic de la comarca. I, per tant, compta amb molts atractius turístics de tot tipus, tant naturals com culturals. També hi ha una oferta molt variada d'activitats esportives a l'aire lliure, destacant, sobretot, la pràctica del caiac al Congost de Mont-rebei i les activitats d'ala delta i parapent amb sortida des de dalt del Montsec d'Ares. No ens podem oblidar del Parc Astronòmic del Montsec i, especialment, del COU, del Centre d'Observació de l'Univers, que fins a la Covid tenia cada any més de 30.000 visitants. Avui, però, ens centrarem en tres elements patrimonials que es troben a la banda sud de la Vall d'Age, molt a prop del Port d'Age. Són l'ermita de Sant Jaume de Cas, les Torres de Cas i la Via Romana. Parlar de Sant Jaume de Cas és parlar de pelegrins i del Camí de Sant Jaume, concretament del Camí del Segre. Aquest camí es va començar a popularitzar als segles X i XI, quan la part baixa del Segre, Balaguer i Lleida, encara eren andalusins. De manera que els pelegrins, quan baixaven de la Seu d'Urgell i arribaven fins a Pons, en comptes de continuar per la riba del riu, anaven per la Coma de Meià i els Aspres del Montsec per anar cap a la Ribagorça. Sant Jaume de Cas, a dalt de la cinglera del Congost de Montclús, tenia un hospital de pelegrins i un castell. Avui en dia es conserva l'església, un temple romànic d'una sola nau construït entre els segles XI i XII. També es conserven les restes de les torres cilíndriques de la mateixa època, amb una alçada actual d'uns 10 metres. Es creu que originalment haurien estat més altes. Com hem explicat, en aquella època, la zona del riu Segre, al voltant de Balaguer, era encara andalusina. I, per tant, a la serra de Montclús és on aproximadament hi hauria hagut el límit entre les terres feudals, és a dir, cristianes, i les terres andalusines, és a dir, sarraïnes. D'aquí que no ens ha d'estranyar que la Torre de Cas, a la Torre de Cas, la porta d'accés estigui situada a uns 6 metres del nivell de terra. L'altre element patrimonial, el tercer del que us volíem parlar, és la via romana d'Aige. Coneguda per la gent de la vall com el Camí Vell de Balaguer, se'n conserven gairebé 3 quilòmetres des de la sortida de la vila d'Aige a l'alçada de Sant Martí fins ben bé el port d'Aige. Si bé fins fa no massa anys, també es conservaven trams més al sud, cap a Font de Pou i Vilamajor. Se sap que la calçada era totalment operativa a l'edat mitjana i, de fet, hi ha trams que es van arribar a fer servir fins al segle XX, fins que es va construir l'actual carretera C12. Us recomanem, però, que visiteu especialment el tram que es conserva ben pavimentat i enllosat, que coincideix amb el tram final de la ruta que avui us han portat amb el Nil i la Clara, entre la vila d'Aige i el port. Molt bon camí i fins al mes vinent.
Fent ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida i us proposarem concursos que no us podeu perdre.
I aquest estiu a Ràdio Balaguer recuperem les millors entrevistes de la temporada. Propostes de turisme de proximitat del Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer. Us esperem tots els divendres a les 8 del matí amb redifusió a les 8 del vespre.
Us hem ofert la redifusió de continguts d'un programa del Fent Ruta emès durant la temporada. Aquest estiu escolta la redifusió dels millors moments dels diferents programes de la ràdio.
Ràdio Balaguer t'ofereix cada dia de dilluns a divendres la redifusió d'alguns dels programes de la temporada.
I aquest estiu descobreix també tota la temporada de la ràdio a l'espai Ràdio a la Carta, al web radiobalaguer.cat.